havia Sant Puigdemont.
Però...
Però a mi, com jo la política no la toco, perquè crec que és una cosa polític per polític.
Però quin embolic? Però, qui et diu si eres la del flequillo? Això qui t'ho diu?
No, perdona, em van preguntar que si jo anava amb el del flequillo.
Ah, si anaves.
Bueno, si anava. A veure si m'entens, si és d'aquest partit. Jo sóc del partit de la humanitat, saps el que t'ho vull dir?
Et van preguntar si eres del partit de la del flequillo.
Sí, el flequillo. Jo dic, ostres, per favor... Jo no, és que a mi no vull ni parlar d'aquesta qüestió. Jo crec que en Puigdemont està fent el que té que fer i jo que la guanyi.
Escoltant aquest document, jo se certificaria que és filla de Dalí, perquè aquest surrealisme...
Que no sigui filla de Puigdemont.
Exacte.
No facis bromes, d'això.
Bueno,
no fa cap gràcia.
Bueno, és que clar, no fa aquesta falera amb el flequillo de Puigdemont.
Però què té que veure Puigdemont amb el del flequillo?
Bueno, però és que la Pilar Bel porta 3 hores aquí barrejant el cas de Puigdemont, el Feijó.
És així.
Exacte. I el seu cas, que diu que ella és filla de Dalí, què té a veure tot l'endrenou d'ara?
Perquè amb ella li van dir, tu vas con el del flequillo.
No facis bromes amb Puigdemont, eh?
El punt que estem... al final acabarà dient, és un surrealisme...
Ja us he dit jo.
Que no fa gràcia. És filla... Que no fa gràcia.
Però és filla d'ella.
S'ha generat un mal humor.
Anem amb la lluita.
Carós.
I amb això d'aquesta noia que m'estàs dient, pues que lluiti. Que se li poden posar molts entrebancs a aquesta noia, però que no ho deixi. Que no ho deixi.
Sí.
I digue-li que jo, com a suposta, o... M'entens?
Sí, sí.
Li dic que lluiti. Que lluiti, si està tan segura que lluiti.
Mira, ella es diu Flàvia. Si t'hi vols adreçar directament, doncs quedarà millor.
Flàvia.
Flàvia, Flàvia.
Jo només li podria dir a la Flàvia...
Flàvia, és que... Flàvia. És
Flàvia.
Flàvia.
Sí, mira, mi consejo es que tires para adelante y no mires nunca para detrás. Por muchas piedras que te mojan en el camino... Passa per encima. No mires ni a un lado ni a otro.
Bravo.
Tot el suport des de Catalunya, amb una persona, Andrés, que ha passat pel mateix tema i que està intentant ajudar-la com pot.
Què són aquestes veus que sonen? Que hi ha hagut una veu que deia adiós en una gravació de la Pilar Bel i una
que... No, l'Andrés, és l'Andrés.
Clar, és ell que va dir adiós.
No, home, no, és l'Andrés.
Pensava que era una sonida d'aquestes.
I atenció, perquè des de Catalunya Pilar Bel ja li diu a la Flàvia que molt de compte
amb
la custòdia...
La cadena.
La cadena custodia.
Saps en què crec? Crec que amb els laboratoris, saps? Jo amb palletes i coses d'aquestes, no sé, eh? Ara, el consell meu, que agafin bons laboratoris, això si no li poden... Que també li poden tombar, m'entens el que t'ho vull dir?
Bueno, i que es vigili molt la cadena de custòdia de la palleta.
La cadena de custòdia de la palleta, dius? Home, això segur.
Clar, o sigui, això està en un laboratori.
Però si haguéssim volgut fer desaparèixer, ja no. Jo crec que més aviat podríem fer una altra cosa, que no sortís el resultat. O que sortís nulo com va sortir a mi. És que no sé qui són aquesta gent.
Els dels cotxes, els Lamborghinis.
Com jo, és que a mi els cotxes no m'agraden. M'entens? I no tinc carnet de conduir i per això no m'hi fixo.
Doncs ja està, solidaritat enviada.
Sí,
sí. I un consell final per la...
Què diu?
Un consell final per la Flàvia, perquè quedi clar, per si els advocats ho volen posar al judici, que agafin el fragment que ve ara, perquè aquest és el bo.
La Flàvia, que lluiti. Força Flàvia.
Flàvia, Flàvia.
Jo només li podria dir a la Flàvia...
Flàvia, Flàvia.
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 Que tires per adelante i no mires nunca per allà.
És aquest el consell.
Ha quedat clar.
Sí.
Bueno, Andrés, no sé si creus que això pot ajudar a la causa.
Sí, bueno, son consejos sublimes, o sea, para apuntar en un cuaderno de oro. Me interesa mucho la opinión de Pilar, como que desconfía de que una pajita sea factible cuando ella lo que presenta es un pelo de una máscara mortuoria de Salvador Dalí obtenida de Alarmanguillé. Pero en fin, ella tiene su lucha y Flavia tiene la suya. Pero en fin, en cualquier caso las une un mismo destino, que es establecer la verdad.
Lluitar fins al final.
Muy bien, la
verdad. Andrés, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
La verdad.
Sóc Narcís Verdaguer.
Sí, ja ens ho explicaran en un altre moment. Són les 5 i 4 minuts. Gràcies, senyor Verdaguer. És que són les 5 i 4,
sí,
no
entra.
No,
però he intentat saludar-lo,
eh? Saludat,
senyor Verdaguer.
Demà ho pot col·locar tot, perquè demà hi haurà més temps per vostè. Però ara mateix ens demanen pas des de...
Demà tinc 3 autòpsies.
Però li va bé venir la tarda, en què hora?
Demà vingui la tarda i tindrà temps per exposar-ho. Abans, però, deixeu-me saludar la Marina Arbós. Marina, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim un miler de tractors i 2.000 pagesos que es manifesten ara mateix per diferents punts del territori.
Sí, és l'últim balanç que ha fet Unió de Pagesos. D'aquest miler de tractors, la meitat continuen bloquejant el port de Tarragona per denunciar la importació de productes que els fan competència deslleial. A més, asseguren que no pensen marxar i que s'hi estaran com a mínim fins demà. Anem cap allà a última hora, Trià de les Heres.
Havent dinat, els pagesos que protesten al port de Tarragona han deixat clar que no volen quedar-se de braços creuats. I alguns manifestants, sobretot liderat pels més joves, han baixat a tallar la carretera d'accés al polígon industrial Francolí. Ara, de fet, ja estan posant alguns tractors que barren definitivament aquesta via que uneix Salou i Tarragona. Ja porten més de 6 hores a les portes del port, que consideren que és el principal enemic de la pagesia a les comarques de Tarragona. Ho ha explicat a RAC1 el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Pere Guinovart.
És l'enemic a batre contra la pagesia. I perquè els tercers països no estan complint amb la traçabilitat europea de reducció dels productes fitosanitaris. I aleshores, si aquests dos productes entren a casa nostra en matèries que no, nosaltres ja no utilitzem, per això som aquí.
Asseguren des d'Unió de Pagesos que es quedaran aquí tota la nit i confien que si els agricultors continuen mobilitzats, allargaran la protesta més enllà de demà.
Un altre punt calent és a l'AP7, on els pagesos de Girona mantenen tallada la carretera a Pontós, a l'Alt Empordà. Els pagesos d'aquest punt, que també tenen previst fer-hi nit, han aparcat els tractors i han fet barricades on han cremat troncs i pneumàtics. Sapiguem quina és la situació en aquest punt, Sandra Florença.
A les comarques gironines, uns 400 tractors i uns 600 pagesos continuen concentrats mantenint tallada la Nacional 2 i l'AP7 a l'Alt Empordà. La marxa provinent d'Oriols i la de Santa Llogaia d'Alguema han començat a primera hora del matí per trobar-se la població de Pontós. Una vegada han pogut accedir a tallar les carreteres, ja no s'han mogut d'aquí i no tenen cap previsió de marxar fins que no vegin cap reacció per part de Madrid i Brussel·les. S'ha escollit l'Alt Empordà per la proximitat amb França per celebrar aquesta segona jornada de protestes per reclamar solucions als greuges que viu la pagesia.
I ho acabem de saber, el centenar de pagesos que tallen la C-17 a Vic han decidit en assemblea que s'hi queden també fins a la mitjanit. Finalment, els pagesos que han bloquejat 2 dels 3 accessos de Mercabarna durant tot el matí han pactat marxar a primera hora d'aquesta tarda. Per tant, a aquesta hora la situació ja s'ha normalitzat. Tot i això, continuen els talls en carreteres com la P-7, com dèiem, i també retencions en diversos punts del país. Sapiguem quina és l'última hora amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Per les mobilitzacions dels pagesos, la P7 està tallada a Pontós en tots dos sentits. Es fan desviaments per la sortida de Figueres Sud en sentit sud i per la sortida de Viladamuls en sentit nord, però tot i això hi ha 2 quilòmetres de retenció en sentit sud i 3 quilòmetres de retenció en sentit nord a la P7. Comentar-vos que el Pertús està restringit al pas de camions en sentit sud. Els transportistes que circulen per la nau en territori francès, però en sentit sud, com a alternativa poden sortir abans de Perpinyà per la Nacional 116 cap a Puigcerdà i Andorra. Dit això, la Nacional 2 també està tallada de Pontós a Vilamalla en sentit Figueres per manifestació. La Nacional 2 hi ha retencions de Vilademuls a Bàscara i també a Llers en sentit nord. A la C31 hi ha retencions a Siurana en sentit nord. A la GI623 hi ha retencions a Bàscara en sentit l'Escala. La C38 tallada a Molló en tots dos sentits per manifestació. La C17 i la C25 també estan tallades en la zona de Vic en tots dos sentits per manifestació. I també comentar-vos que la C37 està tallada a Manlleu en sentit Barcelona per manifestació. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Més coses. Alberto Núñez Feijó fa broma de l'anunci que ha fet avui Esquerra, assegurant que el PP va voler negociar amb ells la investidura. El líder popular assegura que és una mentida per putinejar la campanya electoral gallega. De fet, Feijó ho ha dit des d'Oroso, un poble de la Corunya. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, el PP desmenteix que negociessin res amb Esquerra i a la vegada admeten algun contacte informal amb els republicans. Feijó, però, alimenta la teoria de la conspiració i creu que totes les informacions que el posen entre l'espasa i la paret són una manipulació.
Se juega un cambio de gobierno y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. Llevamos una tras otra una calumnia i otra más.
Avui Feijó ha evitat parlar de l'amnistia. El líder del PP, de fet, continua sense respondre les preguntes dels periodistes des que RAC1 va publicar que contemplava un indult condicionat a Carles Puigdemont.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
La selecció espanyola masculina de waterpolo tornarà a lluitar per les medalles al Mundial de Doha després de classificar-se aquesta tarda per les semifinals. Ha derrotat Montenegro 15-12 a quarts de final i ara s'enfrontarà a Itàlia, que acaba de derrotar Grècia. En futbol avui comencen els vuitens de final de la Champions amb l'inici de les eliminatòries de dos dels grans favorits al títol, el Real Madrid, que visitarà el Leipzig, i el Manchester City, que jugarà al camp del Copenhagen. Tots dos partits començaran a les 9 i els podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. En bàsquet, Ricky Rubio tornarà a les pistes amb la samarreta de la selecció espanyola per jugar dos partits de classificació per l'Eurobàsquet. El primer dijous a Saragossa contra Letònia i després a Bèlgica tres dies després. Ricky podria debutar amb el Barça l'1 de març contra el Mònaco al Palau. D'altra banda, la penya ha renovat el base Andrés Feliz fins al 2026. El dominicà va arribar a Badalona fa tres temporades, tenia contracte fins l'any que ve, però club i jugador han acordat ampliar-lo una temporada més. I en tennis, Paula Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda del 8000 de Qatar davant la canadenca Leila Fernández. L'empordanesa s'ha endut el primer set per 6-0, però s'ha deixat remuntar i ha perdut els dos següents per 6-2 i 6-3.
I el temps tot tranquil les properes hores, en espera d'una nit una mica menys freda que la d'ahir. Demà al centre del dia l'ambient serà més suau, sobretot al centre i nord de Catalunya. Hi haurà núvols prims que a la tarda seran més abundants i que emblanquinaran el cel. A més, començarem el dia amb boira que no serà persistent en àrees de la plana de Lleida. Al llarg del dia també poden aparèixer boira o núvols baixos arran de mar que farien recular els termòmetres.
RAC 1. Ja arriba, ja és aquí, l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
Bravo! Sí,
aquest dimarts a la tarda al versió RAC1, la gran final del concurs del segle.
Tinguem la tarda en pau.
Els guanyadors de les semifinals de les quatre capitals catalanes s'enfrontaran en una batalla per la victòria final. Aquest dimarts a les 6, al versió RAC1, la gran final del concurs del segle, amb el suport de Birba, Carlí, Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Tres minuts i arribarem a un quart de sis de la tarda. Noves mobilitzacions dels pagesos que reclamen una reducció de la burocràcia, que no se'ls faci competència deslleial amb els aliments que s'importen d'altres països i que es fixin uns preus mínims per poder tenir més marges de benefici. Roser Domene, pagesa de l'Avellana de la Selva del Camp, explicava aquest matí per què ha sortit a protestar avui.
Doncs bueno, pues, per lluitar, per poder-nos guanyar la vida amb uns preus justos, perquè tal com estan ara les coses, doncs això no dona ni per cobrir gastos.
D'aquestes i altres qüestions en parlarem tot seguit amb Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Bé, per començar, professor, una de les qüestions que van reivindicar ja en la mobilització de la setmana passada dels pagesos i que avui continua és la burocràcia. Diuen que en lloc de pagesos s'estan convertint en gestors i reclamen, per exemple, que es redueixi tota aquesta paperassa. Precisament avui el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha anunciat a Onda Cero que portarà a la Unió Europea la simplificació de la política agrària comuna, més coneguda com a la PAC.
Y yo creo que tiene una parte de culpa también Europa. Por ejemplo, tenemos un consejo el día 26 y voy a llevar, junto a otros puntos, el debate sobre la simplificación. Ya sé que ese debate es un debate eterno, ¿no? Que haya menos normas administrativas, pero es verdad que yo creo que muchas veces, por superposición de normas y no derogación de aquellas que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión para ellos pues muy fuerte, ¿no?
Bé, i de la Generalitat, des de la Generalitat també han anunciat que reduiran la paperassa i paralitzaran nous tràmits que tenien pensats. Per tant, l'objectiu era encara més papers. Així ho ha anunciat la portaveu del govern català, Patrícia Plaixa.
Sabem, som conscients, que l'accés de burocràcia és un dels principals esculls amb què han de batallar, amb què han de lidiar cada dia, i és per això que el govern proposa l'entrada en marxa, que s'aturi l'entrada en marxa de qualsevol nou tràmit que depengui directament de la Generalitat.
Professor, fins a quin punt l'excés de burocràcia s'ha convertit en un problema a Europa?
És un problema gravíssim i és un problema que a mi em sembla horrorós que no facin res fins que es manifesta, fins que tallen carreteres, perquè els pagesos són els més valents, però no són els únics perjudicats per tot això. Parleu, si voleu, amb gent de la indústria o gent d'altres sectors que no són els agrícoles i tenen exactament la mateixa queixa, que és que Europa s'ha convertit en una entitat hiperreguladora que només posa traves, que només posa... que sembla que hagi convertit els seus objectius en regular per regular, com si volguessin demostrar, mira, som aquí, els buròcrates europeus, per fer-nos notar, doncs hem de regular, però ja no amb objectius concrets, sinó regular per regular, no? Jo sempre penso que si per alguna casualitat de la vida arribéssim a la regulació òptima, és a dir, imagina que necessitem unes normes mediambientals, laborals i tal, que serien el millor pel país. Un cop arribéssim en aquestes regulacions òptimes i deixéssim els buròcrates europeus, estic segur que ho canviarien. És a dir, que un cop arriben a l'objectiu millor que es pot arribar, doncs seguirien canviant perquè ja estan en una dinàmica de regular i regular i regular i regular encara més, no? I a mi el que m'entristeix és que hagi... perquè la Generalitat, perquè el govern espanyol, perquè els europeus s'adonin del mal que estan fent, doncs hagin de venir aquest tipus de manifestacions, perquè insisteixo, és un problema molt més general que l'agricultura, i si ara decideixen no posar més traves a l'agricultura, jo els demanaria que fessin la extensió també a l'àrea comercial, a l'àrea d'indústria, al turisme, etc, 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 perquè jo crec que estan ofegant el país.
Els pagesos diuen que una altra de les qüestions que posen sobre la taula és el poc marge de benefici que tenen per culpa de, en aquest cas, de les diferents normatives, en aquest cas una normativa tan estricta, i parlen de fixar uns preus mínims. Què li sembla a vostè aquesta proposta?
En principi la teoria econòmica diu que els governs no estan capacitats per posar els preus dels productes. Ara bé, el govern sí que ha de jugar un paper molt important a l'economia, i és que ha de garantir la competència. Tots els economistes saben que si hi ha competència, aleshores les empreses produeixen els productes que volen els consumidors en el preu més barat possible. És a dir, el fet de que la senyora que ven pa, no? La senyora de la fleca, ven el pa que jo vull, el que jo trobo, el pa que m'agrada a mi, no el que li agrada a ella, sinó el que m'agrada a mi, és perquè hi ha competència. És a dir, perquè si ella no fa el pa que volen els consumidors anirem a la competència i el comprarem allà. I és això el que fa funcionar els mercats. Però la clau aquí és que perquè funcioni ha d'haver-hi competència. I ha d'haver-hi competència tant a les compres com a les vendes. I el que estem veient és que els pagesos estan en un món on ells competeixen, però els compradors, els que li compren els productes amb ells, que són les grans cadenes de supermercats, es converteixen en monopolistes. És a dir, molt sovint el pagès o bé li ven en el Caprabo, o bé li ven en el Corte Inglés, o bé li ven a l'Alcampo, o bé no ven res. Perquè tenen com un poder de monopoli. Això els economistes anomenem monopsoni. I en aquest cas, quan el comprador és el que té el poder de mercat, aleshores no hi ha competència. I, per tant, aquests acaben, diguem, esclafant en els venedors, en aquest cas els agricultors, oferint-los uns preus que són massa baixos. I és per això que ja hi ha lleis. Hi ha una llei a Espanya que es diu la llei de la cadena alimentària, i del que es queixen els pagesos és de que no es compleix la llei. És a dir, no estan demanant una cosa estrafolària, estan dient que es compleixi la llei. La llei de cadena alimentària diu que no es pot obligar a un pagès a vendre per sota del preu, que el preu sigui per sota dels costos. És a dir, no se'l pot obligar a vendre amb pèrdues. Molt sovint, un cop tu ja has fet totes les pomes, o ja has fet totes les peres, o has fet tots els préssecs, no? Un cop ja estan, si el que et compra, diguem, té un poder de monopoli, et pot obligar a fer un preu que tu prefereixis vendre'l encara que estiguis perdent, més que no pas tirar-los a les escombraries, perquè no hi ha alternativa, perquè no hi ha no hi ha competència. I és per això que el que exigeixen, jo crec, amb tota la raó del món, és que es compleixi la llei. No calen més lleis, així la llei existeix. El que cal és que es compleixi. I aquí, quan no es compleix la llei, doncs el govern, en lloc d'implementar una llei que han aprovat ells mateixos, doncs fan la vista gorda i miren cap a un altre costat.
Professor, clar, hi ha moltes reivindicacions. Ara que parlem del poc marge de benefici que tenen els pagesos, l'Associació de Consumidors FACUA calcula que els preus que es paguen als agricultors pugen fins a un 800% quan arriben als supermercats. FACUA ha analitzat 13 productes bàsics, entre els quals hi ha fruites, verdures, llegums i olis de girassol. Jo li pregunto, caldria doncs regular d'alguna manera els preus perquè no hi hagi aquesta diferència tan gran entre el que cobren els pagesos i el que, en aquest cas, acabem pagant els consumidors? És a dir, és excessiu el que cobren, per entendre's, els intermediaris i els supermercats?
Jo no sé si és excessiu o no, però el que haurien és de complir la llei. És a dir, si pugen els preus fins a un 500, 600, 800%, preu en relació al cost del que rep el pagès, doncs escolta'm, fantàstic per ells, però el que s'ha de complir és que el pagès no rebi per sota del preu de mercat. És a dir, si tu li pagues al pagès un preu raonable, aleshores, si en el teu mercat els teus consumidors et compren el 800% més, doncs escolta'm, fantàstic per tu. Però el que no pot ser és que aquest marge, aquest 800% l'aconsegueixis a base d'esclafar en el comprador, perquè sí, en el venedor, perdona, en l'agricultor, simplement perquè tu tens un monopsoni, simplement perquè tu tens un poder, no? Com que tu tens, ets un comprador enorme, que compres enormes quantitats de productes, doncs esclafes en el pobre venedor, que és en aquest cas l'agricultor. Jo no em fixaria en el marge que es queda a les grans cadenes. Escolta'm, si els seus consumidors els hi paguen, fantàstic. El que sí que em queixo és que aconsegueixin aquests beneficis a base d'esclafar el pobre que no té capacitat de negociar, perquè tu tens un monopoli.
Professor, ens deia vostè que hi ha aquesta llei de la cadena alimentària, que en principi no haurien de vendre per sota dels costos, no s'hauria de permetre que venguessin per sota dels costos, però ens diu l'Andreu Castells. Diu, cost de producció d'un quilo de nectarines, 0,40 euros al quilo. Preu cobrat per un quilo de nectarines, 0,40 euros al quilo. Benefici, zero. Clar, el preu de cost, tu no guanyes res. I és legal.
Sí, però això és el que estic dient, que el que no pot ser és que el venedor, en aquest cas l'agricultor, no? El que ven el préssec o la nectarina en la gran cadena, doncs s'hagi d'enfrontar a un monopoli. Quan tens un monopoli, doncs el que passa és que esclafen en el pobre venedor. Si això és un monopoli al revés, el que té el que monopoli és el que compra. No és un monopoli com el tenim normalment. Normalment pensem que el monopoli és el que ven, no? Ets l'únic que vens pa en el poble i per tant tu dictes el pa i tothom t'ha de comprar un producte més car, d'una menor qualitat, perquè simplement perquè no hi ha competència, no hi ha alternativa. O bé li compres en aquella fleca o bé no compres pa. Aquí és un monopoli a l'altra banda, és un monopoli en el comprador. El que compra producte, la cadena de supermercats, obliga a pagar preus massa baixos. I això és el que hauria de lluitar el govern. El govern hauria de garantir, de fet, un dels papers que ha de tenir el govern és garantir la competència, i aquí el que no ho estan fent bé és el govern, perquè no garanteix. Si hi hagués competència, si els treballadors, si els productors poguessin triar entre diferents consumidors, si hi hagués cooperació, col·lusió entre els diferents supermercats per no pujar els preus, per no trepitjar-se la manguera els uns als altres, aleshores això seria il·legal i per tant seria el govern el que els hauria de denunciar.
Professor, també denuncien que pateixen competència deslleial perquè ells han de complir una sèrie de requisits per vendre els seus productes i, en canvi, els aliments que s'importen des de països com, per exemple, el Marroc no compleixen aquestes exigències. Això seria competència deslleial pels pagesos?
Sí, i de nou, aquí això no és una cosa que passa només amb l'agricultura. De fet, això fa molt poques setmanes en vam parlar quan parlàvem de grífols. Recordeu? Dèiem que la Unió Europea impedeix, està prohibit el grífol, recordeu que el que fan és plasma sanguini, no? I per tant el plasma el tenen dels donants de sang. Hi ha països com els Estats Units on es pot compensar en el donant de sang, és a dir, li pots comprar el plasma de la seva sang i després tu amb aquella sang fas el que vols, no? A Europa això està prohibit, i per tant es troben les empreses com Grifols que a Europa doncs no tenen prou sang perquè no es pot pagar i perquè per qüestions ètiques Europa diu que no es pot pagar la sang. Molt bé, doncs per qüestions ètiques què fa Europa? Doncs diu, com que nosaltres a Europa no tenim prou plasma i necessitem plasma en els hospitals, doncs el comprem als Estats Units. Diu, collons, que no era una qüestió ètica. Si és una qüestió ètica, tu no has de comprar sang a una empresa que l'ha comprat a un ciutadà americà. O és poc ètic a tot el món o no és poc ètic enlloc. Per tant, fixa't que tens competència dels Estats Units, on sí que es pot pagar amb els donants de sang, però tu agafes i compres aquella sang i la vens a Europa. Doncs aquí passa una mica el mateix. En els productors, els agricultors catalans o europeus, els obligues a tenir unes regulacions laborals, mediambientals i tot això, que jo ho trobo molt bé que Europa tingui uns estàndards molt elevats. Ara, si tu aquests estàndards o els tens perquè no vols que els productors doncs, contaminin i produeixin canvi climàtic o vols que es respectin els drets dels treballadors, aleshores el que no pots permetre és que vinguin les avellanes de Turquia quan les empreses turques no estan complint els mateixos requisits. Què passa? Que els drets dels treballadors turcs no valen? Què passa que quan contaminen a Turquia no contribueixen al canvi climàtic? I per tant aquí Europa pateix un problema d'hipocresia que acaba perjudicant en els productors europeus, acaba perjudicant en els pagesos, acaba perjudicant a tota la indústria europea, i de nou aquí a Europa té un problema amb la Unió Europea i tota aquesta burocràcia hiperreguladora.
En aquestes mobilitzacions dels pagesos hi ha un sector que apunta a que la culpa és de la globalització. Fins a quin punt o quina culpa té la globalització del que està passant, per exemple, amb l'agricultura europea?
Home, no té cap culpa, no? O sigui, si el problema és que la burocràcia no la fa la globalització, la fa el govern europeu. Si es fan unes lleis que no es compleixen, la culpa no és de la globalització, és culpa del govern que no la fa complir. Si la Unió Europea fa complir uns requisits, el govern de la Unió Europea fa complir uns requisits a les empreses europees, però no a les turques o a les marroquines, la culpa no és de la globalització, sinó del govern europeu. I l'altre problema del que es queixen és el dels decrets de sequera que els obliguen a ells a reduir la quantitat d'aigua, que això no és culpa de la globalització, sinó del govern de la Generalitat o de qui fa els decrets, no? La globalització és aquesta asa de tots els cops, que quan no saps a qui donar les culpes, dones les culpes a la globalització, que de fet la globalització no és res, però li dones les culpes i et quedes tan ample. A mi em dona la impressió que cap de les reivindicacions que estan posant sobre la taula els pagesos té a veure amb la globalització, més aviat té a veure amb la incompetència dels governs, del govern europeu, del govern espanyol i del govern català.
Doncs, professor, si li sembla, tanquem aquest capítol i anem a obrir un altre d'una d'aquestes empreses que vostè ens pot explicar, ja ho ha fet en diferents ocasions amb els seus llibres, d'un fenomen que s'anomena, un fenomen comercial que s'anomena Shein. És una marca de roba que rep més visites online, és la marca de roba, perdó, que rep més visites online mensuals del món, La seva aplicació és la més descarregada a Europa i és una de les 10 marques amb més likes a Instagram. Primer de tot, perquè ara es planteja sortir a la borsa, com i quan va néixer Shane? És a dir, quina és la història d'aquesta empresa?
Sí, si em permets, abans de la història de l'empresa, per entendre-ho, m'agradaria explicar una mica la història del sector.
Ah, perfecte.
El sector de, diguem, de la moda o de la producció o la fabricació de roba, no? A veure, històricament, l'edat mitjana i tot, doncs la roba ens la feien cadascú a casa seva, excepte els rics, que tenien modistos sofisticats, normalment francesos, que els dissenyaven roba específica per ells, fins que als anys 20 va venir un senyor que es deia Christian Dior, sí, que es va inventar el prêt-à-porter. El prêt-à-porter va donar lloc a un sector que és el de la producció, fabricació de roba, que bàsicament consistia en que un dissenyador, normalment francès, doncs dissenyava una sèrie de línies de jerseis, de pantalons, etc, etc. Aleshores, aquests dissenys s'enviaven al país més pobre del món, a Sud-amèrica, al Perú o a la Xina o algun país que salaris molt, molt, molt baixos, es produïen milions i milions d'aquells pantalons. Després aquests pantalons i aquesta roba es portava cap als països rics i es venia a preus extravagants, i això es feia dues vegades cada any, hi havia dues col·leccions, la primavera i estiu i la tardor i hivern. Si al final d'aquest cicle, no?, de 6 mesos, doncs no s'havien venut uns determinats pantalons o una determinada roba, doncs no hi ha problema perquè es feien unes grans rebaixes, i el que no es venia a les rebaixes s'enviava a la Roca Village, en els outlets, on es venia, diguem, a preus tirats. Això és el sistema que va funcionar entre els anys 20 i els anys 75, fins que l'any 75 va arribar Amancio Ortega, que és el propietari de Zara, sí, que va dir: escolta, amb aquest sistema no funciona. Per què? Doncs perquè hi ha molta roba que es ven a les rebaixes, molta roba que van als outlets, molta roba que la gent no compra, perquè aquests gurus a vegades estan bojos i fan uns pantalons de color taronja o una americana vermella que no compra ningú. Bé, l'americana vermella només la compro jo, venen una, Sala Martín ven, i després la resta les han de dir a les escombraries perquè s'han equivocat i la gent no vol i americanes vermelles, ¿vale? Doncs bé, l'Amancio Ortega va dir: doncs farem diferent. En lloc de grans gurus que cobren salaris extravagants per dissenyar, farem dissenyadors joves que estiguin relacionats amb la gent, que vagin a les universitats, a les discoteques i tal, i que vegi el que porta la gent, que vegi el que agrada, i en aquests dissenyadors, aquests nois que són dissenyadors, doncs no els hi pagarem tant com en els altres i dissenyaran la roba, però mirant directament als consumidors, no ells imaginant que la gent voldrà portar pantalons taronges, perquè molt sovint s'equivoquen, sinó mirant exactament, i així reduirem els errors. Segona cosa que farem: en lloc de fer dues col·leccions a l'any, farem una cada 2 setmanes. Tots us heu adonat que quan aneu a Zara, si veieu una cosa que us agrada, o bé la compreu o bé d'aquí 2 setmanes no hi serà. Quan tu anaves a les botigues de Christian Dior, anaves, miraves, deies: ostres, m'encanta, saps què? M'esperaré 6 mesos i la compraré a les rebaixes. Aquí no ho pots fer. A Zara, si no ho compres ara, ho perdràs, perquè d'aquí 2 setmanes serà tot diferent. Val? Per tant, feien moltes col·leccions a l'any, poques unitats, de manera que la gent que anava a Zara o bé comprava o bé ho perdia. I, per tant, cada vegada que la gent anava a Zara, comprava més. De fet, la gent anava a Zara 17 vegades l'any de mitjana, al Christian Dior només anaven 3 vegades de mitjana, i cada vegada que anaven a Zara no només hi anaven més sovint, sinó que cada vegada compraven més, i això permetia a Zara guanyar molts diners malgrat que els preus eren molt, molt més baixos. Això va revolucionar el sector i van aparèixer imitadors com a H&M, Uniqlo, que feien exactament el mateix, no? Doncs bé, en aquestes que arriben aquests xinesos,
una empresa que va néixer l'any 2008 i que feia trajos de núvia, però que l'any, i que es deia KKOO, o sigui, un nom molt raro, i però que l'any 2015 va canviar el nom, va decidir no només vendre vestits de núvia, sinó vestits de tot tipus, i a més no només per dones, sinó que després també va incluir homes, i va anar un pas més enllà. Ells també, com Zara, utilitzen dissenyadors que no són famosos, però aquí la modernitat és que utilitzen les xarxes socials, utilitzen les xarxes socials per experimentar. Quan fan unes faldilles o uns pantalons o una americana, el que fan és que produeixen un parell d'unitats, a vegades no produeixen ni unitats, simplement les mostren a les xarxes socials, sobretot a TikTok, i allà miren la reacció de la gent. Si la cosa agrada, si veuen que tenen molts likes i que la gent reacciona bé, aleshores ho produeixen, i si no, ho llencen a les escombraries. Per tant, fixa't que van una mica més enllà que Zara, és a dir, no fan col·leccions a cegues, sabent que potser una gran part ho perdran, ho hauran de tirar a les escombraries o ho hauran d'enviar a la Roca Village, sinó que només produeixen els que ells ja saben que agradaran a la gent. Segona cosa que han fet, han eliminat les botigues físiques. No hi ha botigues de Shein, tot es ven online. Ells entenen que el futur és online, que sí que hi ha una gent antiga com tu i com jo, Toni, que encara ens agraden les botigues i mirar i provar i tocar el tomàquet, no? I tot això ja no, els xavals joves, és el seu objectiu, el seu target són nens de 15 a 25 anys o de 15 a 27 anys, gent que està a internet, gent que els hi envies exemples del que es poden posar a l'aplicació, els ensenyes un vídeo de TikTok i diuen clac, cliquegen i ho compren, no? A banda, utilitzen la intel·ligència artificial no només perquè els clients, per saber el que li agrada a cada client específic, quan tu entres una aplicació i tenen, com heu dit, 250 milions de seguidors, doncs cadascú té la seva aplicació, doncs la roba que t'apareix a tu és diferent de la que li apareix en el teu veí, perquè amb la intel·ligència artificial ells descobreixen els teus gustos i saben que a tu t'agrada el blau, a la teva veïna li agrada el negre i, per tant, a tu t'ensenyen coses blaves, a la teva veïna li ensenyen coses negres, i així, diguem, la publicitat està molt més personalitzada. Ells no posen anuncis a la ràdio, no posen anuncis a La Vanguardia i aquestes coses que llegim la gent gran, ells res de tot això, ells ni tan sols posen a Twitter i a Facebook, això és de boomers, ells van als xavals joves i els hi mostren a cadascun d'ells el que volen triar, i per tant tenen una quantitat d'èxit brutal, perquè la intel·ligència artificial, com ja vam explicar moltes vegades l'any passat, és molt bona fent prediccions i per tant prediu molt bé què és el que li agradarà a cada persona, de manera que tu et lleves al dematí, t'arriba un anunci d'unes faldilles i te n'adones que allò és exactament el que tu vols, i la intel·ligència artificial sap exactament el que tu vols i per tant, pam, apretes el clic i compres les faldilles. I per tant, és una versió moderna de Zara, han fet un altre gir a la roda, una altra modernització, entenent cap on va el món. El futur, òbviament, són aquests xavals joves, el futur no passa per vendre a les botigues, el futur no passa per poder posar anuncis a La Vanguardia o a RAC1, el futur passa, el futur d'aquests nens no escolten la ràdio, no miren la tele, no? aquests fan, miren els videojocs i els TikToks i les seves coses, i per tant ells el que han fet ha sigut, doncs, avançar-se a les altres empreses, que totes acabaran anant cap aquí, perquè els xavals joves aquests es aniran fent grans i cada vegada hi haurà més gent que tindrà aquest tipus de prioritats a la vida, i per tant ells el que han fet ha estat adelantar-se. Ara bé, com Zara, com li va passar a Zara, un cop tens molt èxit, de seguida apareixen els problemes, i li han aparegut els mateixos problemes que li van aparèixer a Zara, que són, primera, a les vostres fàbriques, ells no tenen fàbriques, però ells compren a fàbriques, diguem, compren a fàbriques, aquestes fàbriques, doncs, els salaris són molt baixos, no hi ha drets laborals, etc, etc, i per tant els critiquen igual que criticaven a Sara, i també els critiquen per els drets mediambientals, és a dir, no tenen estàndards que, diguem, mediambientals, i per tant poden produir molt barat. I tercera cosa que també van criticar Sara, que és que aquells xavalets joves que havia contractat Sara i aquests xavalets joves que contracten ells perquè dissenyi la roba, molt sovint, sense que ningú se n'adoni, miren què és el que està fent Christian Dior i ho copien. I per tant diuen que estan violant els drets de propietat intel·lectual dels grans dissenyadors, i per tant tornem a estar igual que es va trobar Zara amb judicis que ara els començaran a denunciar perquè tenen aquest tipus de problemes laborals, mediambientals i de drets de propietat. I per tant, ja veurem si aquesta acaba sent una gran empresa d'èxit. Estan apuntats per sortir a la borsa a Nova York, tot i que és una empresa xinesa que no està a la Xina, però que és d'origen xinès. Doncs volen entrar en el mercat americà i volen entrar a la borsa de Nova York, i per tant ja veurem quin serà l'èxit. Si els inversors sospiten que hi haurà problemes legals, doncs la deixaran tirada, i si no, doncs serà un altre fenomen com en el seu dia va ser Zara o Uniqlo.
I per què a la Xina estan una mica preocupats per aquesta sortida a la borsa? Si Shein no ven a la Xina, perquè ven a molts països, per la Xina no.
A la Xina no ven.
A la Xina no ven, diuen que el mercat d'allà està molt saturat. Això és el que expliquen els responsables d'aquesta empresa, sí. I que prefereixen vendre en altres països. Però en canvi a la Xina aquesta sortida a la borsa no els acaba de fer massa gràcia.
Sí, a veure, no venen a la Xina, entre les coses, perquè els xinesos no compren. Això ho hem parlat diverses vegades aquí. Els xinesos tenen un gran problema, el govern xinès té un gran problema, i és que els ciutadans xinesos estalvien enormes quantitats de diners. Els xinesos estalvien bàsicament el 60% del seu salari, el 60% dels seus ingressos. Nosaltres estalviem bàsicament zero. I per tant, clar, si no compren, no compren res, no compren nevera, no compren roba, compren molt poc, i per tant no és un gran mercat per vendre, és un gran lloc per produir, i per tant aquesta empresa té moltes dades de fabricants, de subministradors, de treballadors, i sabeu que estem ara al mig de la gran guerra de la intel·ligència artificial, que com hem explicat moltes vegades en aquest programa, és una batalla de dades. La intel·ligència artificial bàsicament agafa moltes dades, estudia o descobreix els patrons estadístics encoberts en aquestes dades per fer prediccions, però necessiten moltes dades. Això el govern xinès i els americans estan barallant per veure qui domina aquest món, però els dos tenen por de que els altres utilitzin les seves dades. Si els xinesos utilitzen les dades dels americans, potser poden utilitzar-ho en contra dels americans per espiar o per fer armes o per fer propaganda anti-americana o el que sigui, no? I és per això, per exemple, que els Estats Units han prohibit empreses com Huawei, perquè tenien por que Huawei utilitzés les dades que agafava els Estats Units per emportar-se-les cap a la Xina. Doncs ara als xinesos els hi passa el mateix. Si aquesta empresa surt a borsa als Estats Units, als Estats Units hi ha uns estàndards de transparència. Si tu estàs a la borsa has de publicar moltes coses que potser al govern xinès no li agrada que es publiquin, i per aquesta raó el govern xinès té la mosca darrere l'orella dient oi, 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 que si aquests ara surten a la borsa als Estats Units, doncs ens descobriran molts secrets del que estava passant a la Xina, i això no ens agrada. Això a banda de que el president ara xinès ha fet un gir en els darrers anys, després de molts anys de donar suport a les grans empreses xineses perquè conquerissin el món, estan fent un pas enrere i estan limitant el poder que tenen les grans empreses xineses. Tots recordeu que el director general d'Alibaba està desaparegut des de fa 2 anys, ningú sap on para, i perquè el Xi Jinping li va declarar la guerra, i per tant hi ha problemes entre el Partit Comunista i les grans empreses xineses, i suposo que el Partit Comunista i el Xi Jinping tenen por de que apareixi un altre gran gegant com Alibaba que se'ls hagi de parar els peus, no sé.
Professor, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass. Una abraçada molt forta, professor.
Moltes gràcies a vosaltres i abraçada també.
Gràcies al catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. Fem dos minuts de pausa i parlarem, senyor Virgili, de Josefina Rifà.
Ah, home.
Sap de què parlem?
De ràdio.
Doncs efectivament.
Catalana.
De ràdio catalana.
Versió RAC 1. Més blanc que Montse Interiors, el més ideal per renovar al millor preu, perquè fem els descomptes més grans de l'any als articles essencials de la casa. Renova el teu fons d'armari, cortines, fundes nòrdiques, tovalloles, jocs de llit, pijames i tot el millor preu de l'any. Joc tovalloles, dues peces, abans des de 29,95 €, ara des de 12,75 €. Més blanc que les botigues Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 29 de febrer o exhaurir existències.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes van l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim!
Trinxat Carli, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Dosificación perfecta.
Like a boss.
Mientras cuido del planeta.
Like
tú solo compras muy sencillo.
Like
y el dinero a tu bolsillo.
Like
estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 €. Bosch.
Me recuerdas al verano. Porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
Aquest 14 de febrer volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí. Al Corte Inglés, a la botiga web i app.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11, perquè a més de poder guanyar 500.000 € podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Avui, senyor Virgili, vostè ho sap, i el Jordi Margarit també. Jordi, bona tarda. Un aplaudiment per Jordi Margarit. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, un dia que pren encara més força perquè aquest 2024 la ràdio fa...
100 anys, ara, Ràdio Associació
a
Catalunya.
A Catalunya. I avui la Maria Xinxó repassarà els inicis d'aquest mitjà. Ho farà amb una persona molt especial. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda de nou a tots. Adeu. Us he de dir, d'entrada, que preparant una mica aquest tema he descobert diverses coses que no sabia de la ràdio a Catalunya.
Associació a Catalunya.
Sí, com, per exemple, que sempre celebrem el primer dia d'emissions, el 14 de novembre, i no va ser aquest el dia. No? Vull dir, estàvem equivocats. O sigui que això...
Això és un tema molt important, que cal que hi fem, en aquest cas, i posem la lupa sobre...
Explica-ho. Doncs això farem, però us ho explicaré després. Perquè així us deixo una mica amb les
ganes.
Tota aquesta informació l'he tret d'un llibre que acaba de publicar Ràdio Associació de Catalunya a través de Coma Negra, i que es diu Tu Calla.
Són,
sí, són unes memòries...
És el que em dius tu, continuïs. Vostè calla a la ràdio.
I així es diu el llibre. Tu calla.
Tu calla.
Exactament, es diu així. Tu calla, silencis i oblits, memòries de Josefina Rifai de la radiodifusió a Catalunya. Sí, com diu, doncs, són unes memòries, recull les cartes escrites per Josefina Rifà, que és la filla de l'impulsor de la ràdio a Catalunya, que va ser Eduard Rifà, i que ella aquí detalla absolutament tot com es va gestar. Aquest llibre, a més us he de dir que s'ha convertit ara en un podcast presentat i dirigit per l'actriu i radiofonista Dolors Martínez.
Home,
i que
home,
ja
des d'aquí una
pot...
superabraçada a Dolors Martínez. Tenim la veu de Catalunya, però jo crec que seria compartida amb Dolors Martínez, sí, que és la veu de referència, per exemple, a Catalunya Ràdio.
Doncs aquesta veu la podeu escoltar també ja per RAC més 1 amb aquest podcast, també pues sota el nom Tu Calla.
Tu Calla.
Vaig traient les cartes de la mare com qui treu una capsa de fotografies esgrogueïdes de temps passats.
El teu avi Eduard, el meu pare, ha estat la figura més brillant de la família. N'estic orgullosa com a filla. Però durant molt de temps i a causa de molts interessos, la seva figura ha estat injustament tractada.
Aquest és el podcast, que, com dèiem, ja podeu trobar a RAC més 1 amb la veu de la Dolors Martínez, amb qui he parlat, també amb la Margarida Moles, periodista i coordinadora del Centenari de la Ràdio, i amb la Blanca Déu, que és neta de Josefina Rifà i besneta d'Eduard Rifà, perquè entre elles, no, m'ajudin a configurar una mica aquests inicis de la ràdio a Catalunya. Com va néixer? Per què la primera ràdio d'Espanya es va fer aquí? Margarida Moles ens ho explica.
La Barcelona de l'any 24-23 estava a les portes de l'exposició del 29 i hi havia una sèrie de gent que estava fascinada per les noves tecnologies, les novetats que arribaven de tot arreu. Aquests pioners eren gent que pels seus negocis viatjaven per tota Europa, fins i tot als Estats Units, veien els que es feien demostracions de radiodifusió a tot arreu i van decidir que aquí s'havia de muntar una ràdio, sobretot, i això sí que ve una mica en contradicció amb les versions que ens han arribat fins ara, no era per un motiu comercial el per què ells van voler muntar Ràdio Barcelona, era perquè ells entenien que era una eina de democratització cultural increïble, i entenien que un pagès aïllat per la neu podent escoltar una obra del Liceu, per ells era la compensació absoluta que ni amb diners es podia pagar.
Per tant, aquesta era la idea inicial, exacte, que fer arribar, diguem, tot això a totes les persones.
I això és el que hauríeu de fer més sovint aquí al programa.
Més Liceu.
No, aquestes coses d'informacions, d'històries, de coses ben explicades, coses ben dites.
Ja expliquem històries, senyor Salí.
No, perquè aquí només feu que cridar i que és un xivarri.
Però si ara ho estem fent.
I el clop és picant damunt de la taula.
Si li permet a la Maria Xinxó explicarà la història.
Tu calla, el llibre, dic, que es diu així. no. El llibre es diu així i a través d'aquest llibre, el Tu Calla, estem reprenent una mica els inicis
sí,
de la ràdio.
Sí.
Doncs aquesta era la idea inicial, quan es va crear l'EAJU, la primera llicència de ràdio que s'atorgava a Espanya, fer arribar la cultura a tot arreu, aquell pagès, no?, que estava aïllat també. Hi ha molts noms al voltant d'aquest origen, però en destaca el d'un empresari del sector tèxtil, com és Eduard Rifà.
El Rifà és l'ideòleg, el que marca el camí. No només són empresaris, ells li donen la forma i el contingut a Ràdio Barcelona. Ràdio Barcelona no seria com és sense aquesta gent i la seva xarxa de coneguts i d'amistats.
Catalans,
Sí, clar, però aquest gent d'allò, m'entens? Perquè la primera havia de ser Ràdio Fusió Catalunya.
Oh, però jo li explicaré tot com va anar.
Si ho està explicant de com va anar tot. Aquí tenim, de moment, tenim l'Eduard Rifà, que era l'ideòleg.
Exacte.
Per tirar endavant...
Tu calla.
Rifà i companyia...
Que tu pones la xitxó...
Aconsegueixen la llicència, Rifà i companyia, fan la instal·lació i tiren endavant la ràdio. A la portada del llibre aquí, que podeu veure aquest llibre del Tu Calla, si veu a la Josefina Rifà i la seva germana de petites amb un transistor, amb una ràdio, intentant sintonitzar l'EAJU. Però us he de dir que al principi la cosa no anava massa bé. Nosaltres ens queixem de problemes tècnics. Doncs en aquest cas també, perquè el seu pare els deia: va, proveu, aviam si en sentiu avui. I elles només sentien que sorolls.
No. Era un desastre, no, absolut.
Es va fer moltíssimes proves abans no es va arribar a fer-ho.
I canviaven l'antena, la posaven... Sí. Primer estava a l'Hotel Colón, després la van posar al Tibidabo per estar més amunt, després al terra del Tibidabo, era tot un drama, anava... Al principi era un desastre, fins que ells van trobar... Només podien rebre molt els del costat.
Sí, i això encara gràcies.
Igual que ara, que sembla que hem passat 100 anys i estem igual.
Sí.
Com si fotéssim amb una ràdio de galena.
Perquè ens diem RAC1. Seguim la tradició de ràdio.
Ah, exacte. Seguim fidels a la tradició.
Clar, si diguéssim Catalunya Ràdio amb diner públic és diferent.
Ràdio Associació de Catalunya.
Per tant, en aquell pagès li va tardar encara una mica en arribar i poder sintonitzar la ràdio. Però és veritat que perfeccionen les antenes, aconsegueixen que Ràdio Barcelona sigui un referent, fins que, atenció, l'any 1926, tal com els mateixos impulsors expliquen, el govern de Primo de Rivera els va requisar la ràdio.
Ràdio Barcelona ja era una perla. O sigui, Ràdio Barcelona era d'un nivell de qualitat incomparable. Arribaven cartes de tot arreu, sobretot pel que dèiem de les transmissions d'òpera, que era l'única emissora al món que donava transmissions d'òpera senceres des del Liceu. Aleshores, des de Madrid, el primer que van veure va ser Barcelona. Primer van amenaçar de que muntarien una emissora que els hi faria la competència, sigui com sigui, criden els tres proms principals, que són Eduard Rifà, Rostoin Saint Noble i Pau Llorenç, els criden a Madrid, els retenen 48 hores fins que signen la cessió de les accions a Unió Ràdio Madrid amb una pistola sobre la taula . Això és tradició oral, i totes les famílies que després hem pogut contactar amb elles sempre parlen, la paraula que utilitzen és incautació, per ells se'ls va incautar Ràdio Barcelona.
Amb una pistola damunt... Ho has explicat mil vegades. Amb una pistola damunt
de la taula. Amb una pistola damunt la taula... Catalunya va perdre la sobirania.
Exacte.
Els van coaccionar, per tant, els confisquen en aquell moment la ràdio.
Madrid.
El govern de Primo de Rivera.
No ho he dit jo. No he obert la boca. Jo he estat aquí quedant discursant.
Sí, no.
Ho han dit,
I que no sortirien del despatx.
Fins que no es firmés. Jo no ho he dit,
Que sí, que ja ens ha quedat clar.
Però
si
no queda allò.
Però ho hem sentit.
Com ets un botuflé.
Exacte.
Ja et va bé, tu. Ja et va bé tapar la boca.
Ara què té a veure? Què tinc a veure jo? Què tinc a veure jo?
Està pesat, pobre home. Està sempre igual, vostè.
Te doy el caballito de los ondas y ala.
Venga, ja està. I ahí la tienes en casa i ja venga, boca agraïda, boca tancada.
Tu calla, exacte. Això és el que li vas dir.
Els acaben confiscant la ràdio, deixen de tenir, per tant, veu i vot. Per exemple, com es notava? Doncs la Missa del Gall, des de llavors sempre es transmetia la de Montserrat. Doncs des que arriba el govern de Madrid, la Missa del Gall passa a ser la de la Catedral de l'Almudena de Madrid. Per tant, aquestes són les coses que s'anaven veient.
Veus?
S'ha de dir que la majoria de presentadors de la casa segueixen amb la nova direcció, i això no acaba d'agradar ni els promotors ni tampoc Josefina Rifà, que ho explica bé en aquest llibre, que no deixa massa bé locutors com, per exemple, Andoreschi.
Que aquí s'ha d'entendre que, clar, quan uns empresaris deixen una empresa i marxen a una altra, és lògic que els treballadors, molts, no ho vegin clar i fins que no muntin una altra decideixin continuar l'empresa, perquè és la seva feina. I en molts casos, doncs, així va ser. El que passa que va hi haver algú que tenia algun treball en concret, com Tureschi, va utilitzar l'emissora per difamar-los, enfotre-se'n, i hi havia guerres brutals a la premsa entre ells amb articles creuats, perquè Tureschi utilitzava el micròfon de Ràdio Barcelona per enfotre-se'n d'ells, dels pioners, els que la van crear, i els altres, a través de la premsa, doncs, li deien que era un malparlat, que no aportava res de positiu als nens, quan l'havien contractat ells.
I a com veure. Es diu un dels estudis de Ràdio Barcelona? Estudi Tureschi. Tureschi és una persona que s'acaba de mostrar. No ho he dit jo. I el Clapés, evidentment, calla com una boca perquè li hem donat el xupete de l'Ondas, al bebè, el xupete de paquet de canya.
Mira, li vaig dir una cosa. Forma part de la meva trajectòria professional. Ràdio Barcelona, me l'estimo amb bogeria.
Perquè ets un nyordo.
No, és veritat. I vaig aprendre moltíssim i gràcies, a part de tots els llocs on he treballat, gràcies a Ràdio Barcelona sóc on sóc, per tant, no... Ni,
ets on
ni...
ets i ets el que ets, que ets un nyordo amb potes.
I sempre... I molts professionals s'han fet a Ràdio Barcelona i Ràdio Barcelona també
no
celebra...
No en conec cap.
Celebra... Home, perdoni, no en coneix cap.
Doncs, miri, de català bé no.
Josep Cuní.
Nyordo.
Josep Cuní. Xavier Cerdà.
Espanyol.
Jordi González.
Espanyol.
Andreu Buenafuente.
Espanyol.
Puyau.
Jordi Hurtado.
Bueno, aquest encara.
Puyau.
Joaquim... Tot i que treballa amb els espanyols.
Joaquim Maria Puyal.
Aquest sí,
Josep,
va marxar.
Josep Lluís Merlos.
A Merlo, sí.
A veure, Eduard Boet.
Mira com n'està salvant bastant.
Antoni Bassas, tots aquests.
No,
Pilar,
no.
Calvo. Juan Carlos Ortega.
Bueno, que tots són espanyols.
Juanma també. Ortega, a los 40.
No sé qui és.
Paco Aguilar.
Toni Aguilar.
Toni Aguilar, perdó. Miri si ha passat... En un moment, miri si ha passat... Rosa Badia, que ha estat tota la vida allà.
Aquesta sí.
També és una nyorda?
No, aquesta no, perquè dona joguina als nens pobrets. I això està molt bé.
Això que bueno, això
és
que
passa amb
el Tureschi. Jo aquí intento argumentar. Cano d'aquest home. No es pot argumentar amb ell, és impossible.
Que ara t'ho juguin els nens pobrets.
Juguin els nens pobrets.
Aquest argument no s'aguanta per enlloc.
Això que passa amb el Tureschi, que li passa?
Això que passava amb el Tureschi, que hi va haver aquestes baralles, això m'estranya molt, perquè en el món de la radiofonia sempre hi ha hagut...
Molt bon rotllo.
Una molt bona amistat.
Bueno, en el món de la radiofonia i en totes les professions.
Però aquí no.
No.
Aquí especialment hi ha hagut
aquí
un
RAC1.
Humor.
Sí, home, aquí
no,
sempre...
No RAC1.
Al món de la ràdio.
Al món del periodisme, sí. De la ràdio, sempre hi ha com
aquí
una,
un clàssic,
una germanor.
Aquí és un clàssic fer el comentari. O sigui, aquí seria un clàssic de titular.
A veure, què diràs ara?
O sigui, d'agafar un fragment de la pel·lícula Pulp Fiction, que tots...